Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Doncs sí, ha tornat a ploure. La pluja, la tan enyorada pluja, ha aconseguit aquest cap de setmana una cosa que semblava impossible. Eclipsar Bruce Springsteen. O fins i tot fer ombra a la ruta històrica per Catalunya, perquè sí, és històrica, del primer president negre dels Estats Units, en comitiva amb l'exprimera dama, una de les dones més influents del món, i el creador d'obres mestres com E.T., La llista de Schindler, El color púrpura o Indiana Jones, entre tantes i tantes d'altres. Ha tornat a ploure, i ho ha fet amb ganes. I entre tempesta i tempesta, aquest cap de setmana ha passat una cosa que explica a la perfecció com de fotuts i desesperats estem. I és que els grups de WhatsApp de la família i dels amics s'han omplert de fotos i vídeos i de missatges que deien: mireu com plou, escolteu com trona, que ja plou per aquí. Qui més qui menys, tots ens hem abraonat al WhatsApp, a Twitter i Instagram. És a dir, hem fet exactament el mateix que quan hi ha una gran nevada a tot el país. Per què ens tornem bojos quan neva en llocs on no acostuma a fer-ho? Doncs precisament per això, perquè és excepcional, és extraordinari, perquè no passa sovint. I ara, malauradament, amb la pluja, també és així. Algunes dades. El conjunt del país no plovia així des del setembre, fa més de 7 mesos. En alguns punts, com el Vallès o l'Observatori Fabra de Barcelona, hem trencat una ratxa de 61 dies sense pluja. 2 mesos sencers. O una altra, en aquest cas, la que explica Miquel Bernis, meteoròleg del diari Ara. En el naixement del riu Ter no hi plovia tant en un sol dia des del 31 de juliol del 2021. Ens ha excitat l'aigua d'aquests dies i ho hem volgut compartir entre tots. Entrar a les xarxes socials ha estat la mostra més clara del moment excepcional i greu que vivim. És cert que aquestes pluges no solucionen res, però també és cert que tot ajuda. I que les pluges d'aquests dies, que aquí no tenim cap dubte, que han arribat gràcies a la intervenció del senyor Marcelí, el Vicenç Martí i tot l'equip del Versió del Toni Clapés, són dignes de celebració. Per tant, celebrem-ho. És una grandíssima notícia que hagi tornat a ploure. Però la millor notícia de totes serà quan ho faci i no ho tractem com si estigués caient la nevada del segle. Perquè voldrà dir que hem sortit d'aquest pou. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 1 de maig del 2023.
I comencem el mes amb nous ruixats a la meitat est del país. A aquesta hora plou a les comarques de Girona i al voltant del Montseny, i a la tarda s'animarà amb més tronades de nou a les mateixes comarques que els últims dies. A la resta, en canvi, més clarianes, amb un ambient més suau.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències destacables, ni tan sols les retencions habituals, tot i que n'hem d'estar pendents perquè avui és operació tornada. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem dels dos concerts de Bruce Springsteen a Barcelona, de la visita dels matrimonis Obama i Spielberg i de Tom Hanks, així com també de l'operació tornada aquest cap de setmana llarg i de les victòries del Barça femení, que ja és campió de Lliga amb Alexia de nou al terreny de joc, i de l'Espanyol, que suma 3 punts vitals, vitalíssims, contra el Getafe i té la permanència a 2 punts. Però abans, dos dels protagonistes d'aquest cap de setmana, la pluja i la calor. En les últimes hores, la sequera ha donat una petita treva en algunes zones de Catalunya. La meitat est del país ha viscut un episodi de pluges pràcticament generalitzades que, tot i que no serviran per revertir ni molt menys la sequera, és l'episodi de ruixats i tempestes més gran des del setembre. 7 mesos. De fet, Protecció Civil va haver d'activar el pla Inuncat per pluges intenses, ja que feia més de mig any que no plovia d'aquesta manera a les capçaleres dels rius Ter i Llobregat, zones clau per començar a revertir l'estat dels embassaments. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
I avui més, oi?
Exacte, serà la tercera tongada d'aquest episodi de pluges que està afectant sobretot la meitat est del país, comarques de Girona i Barcelona, algunes de Lleida com el Solsonès, però la resta de les comarques de Ponent i del Sud, la pluja ha passat amb més pena que glòria. Continua ferma aquesta sequera a Ponent i al Sud. En canvi, els territoris del nord, de l'est de Catalunya, doncs han rebut aquests 20 a més de 60 litres
ja per metre quadrat en alguns punts de muntanya entre Girona i Barcelona, com el Coll Sa Cabra, amb les Guilleries, fins i tot doncs, les capçaleres del Ter i el Llobregat, el Freser, i va ploure molt la tarda i el vespre de dissabte. De les últimes hores destaquen els més de 55 litres per metre quadrat de Sant Hilari Sa Calma, a la Selva, però les tempestes van ser molt fortes ahir per acabar el diumenge a la zona del Vallès, on feia més de 60 dies que no hi queia més d'un litre per metre quadrat en alguns casos. Terrassa, amb 40 litres per metre quadrat, una forta calamarsada amb ventades, Sant Cugat del Vallès, algunes zones com la Floresta i Vall d'Oreix. Realment la tempesta va ser intensa, també a la mateixa ciutat de Barcelona. A mitja tarda hi queia un bon patac d'aigua, al Solsonès, a Olot, a Sabadell, la Vall d'en Bas, registres de 20 a 40 litres per metre quadrat, que ja sumats els de dissabte i els que tindrem avui, en alguns casos ens podrien aproximar ja als 100 litres per metre quadrat. Evidentment, necessitem un parell o tres d'episodis com aquest en aquestes comarques per començar a sortir de la sequera i que també arribin a Ponent i al sud. La mala notícia és que avui aquestes pluges de nou quedaran concentrades a la meitat est i deixaran al marge les comarques del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre.
Ara ho deies, Martí, evidentment no hem resolt aquest episodi de sequera, però sí que almenys els rius comencen a notar un petit augment, si més no, del seu cabal.
Sí, el Ter, el Llobregat, altres rius més petits que després, aigües avall, doncs es troben aquest Ter i aquest Llobregat que realment avui baixen aquest matí amb una mica més d'alegria. S'està notant aquest repunt. Ahir, per exemple, el Ter a l'alçada de Ripoll baixava fins a 4 cops més que els últims dies. S'ha notat un petit increment també del pantà de Sau, de la conca del riu Ter a Osona. Avui a Roda baixa amb alegria, Roda de Ter, i una mica més avall, doncs a Sau ja està pujant lleugerament l'embassament, res, un 1%, però està notant aquests gairebé 70 litres per metre quadrat a la capçalera del riu Gès, a prop de Vidrà, és de les zones on més ha plogut de Catalunya, i s'està notant, però també el Llobregat ahir a la zona de Guardiola, de Berguedà, a Cercs, doncs baixava amb molta més força, com feia molts mesos que no es veia. Per tant, de mica en mica, aquesta zona, si continua plovent, això es podria començar a notar les properes setmanes als embassaments. Però insistim que caldrien molts més episodis i no són generals. De moment, Ponent i el sud continua la sequera amb aquests problemes que també s'han anat explicant del canal Segarra-Garrigues.
Mm-hmm. Doncs això, molts més episodis. Gràcies, Martí.
Fins ara.
No marxis gaire lluny, que a les 9 et vull aquí una altra vegada.
Perfecte.
L'arribada de la pluja ha coincidit, curiosament, amb la visita que van fer els Obama i els Spielberg a Montserrat aquest cap de setmana. Molts catalans atribueixen que els aiguats han aparegut gràcies a ells, però ahir, al Via Lliure, l'equip del Versió RAC1 va reivindicar-se, com ha de ser. Dijous passat, Toni Clapés va pujar a peu a Montserrat per demanar a la Moreneta que plogués, tal com van fer Vicenç Martí i Marcel·lí Virgili, resant a la Mare de Déu. Doncs bé, ahir tots tres van atribuir-se'n el mèrit.
Que el cap de comunicació de Montserrat atribueixi la pluja a Obama...
No, però no ho ha fet, això. Home, no ho ha fet, Òscar Martagé,
Bueno, sí, al final sí, la pluja... El tuit de fa 12 hores, que això és el que ha generat el gran disgust al Versió RAC1, és el tuit de fa 12 hores, al final la pluja l'ha portat Obama.
De fet, Marcel·lí Virgili criticava que després d'haver pujat a Montserrat ningú els hagi reconegut l'esforç.
Després que jo, que amb el Vicenç, que vam fer tot aquell patiment de pujar, baixar, que vaig perdre el bastó, vaig perdre hasta les ganes de viure, que va ser una cosa tremenda. Després de tot això, i ara venen aquí quatre replegats a dir-me que el Bombamba arriba allà, el Bombamba, i que el Bombamba ha fet ploure, va, ja està bé la broma, eh?
I Vicenç Martí no només defensava la pujada a Montserrat de l'equip del Versió, sinó que tirava per terra la visita dels Obama a Catalunya.
Això és una vergonya, eh? Perquè aquí vam fer el sacrifici. Vam portar dos espelmes, que les va pagar el Clapés, que no els vam pagar els dos siris. I vam estar allà fent tota la comitiva, tota la rogativa. Una mica més que un infarto minotauro dels nervis està davant de la Morenilla. I a sobre, encara li donen la culpa, li donen els mèrits a aquest senyor, que l'únic que va fer allà va ser a Montserrat a fotre's el mató.
És més, des del Versió han apuntat que l'expresident dels Estats Units és oient del programa i que arran d'escoltar-los dijous passat va tenir la idea de pujar a Montserrat i veure la Moreneta. Segur que sí. Aquest cap de setmana, a banda de les pluges, com dèiem, hi ha hagut un altre protagonista, la calor. Martí, t'he demanat que no marxessis gaire lluny, sí. I aquí estàs. L'hem deixat enrere, ja?
L'hem deixat enrere, per fi. Com a mínim, els valors més inèdits, més excepcionals. Era una calor de Sant Joan, fins i tot de juliol, en algunes comarques. Hem de recordar que es van superar àmpliament els 30 graus a Ponent i al sud, a les Terres de l'Ebre. Ja dimarts va fer molta calor, però el plat fort d'aquesta calorada va arribar al cap de setmana, dissabte, amb aquestes temperatures de més de 30 graus. No s'ha batut el rècord absolut de calor en un mes d'abril a Catalunya, però poc va faltar, es va arribar a pràcticament 33 graus, doncs a l'Observatori de l'Ebre, també al Pla de Lleida es van superar aquests 30 graus. Alguns rècords en estacions més joves del Servei Meteorològic de Catalunya, amb més de 20 anys de dades, però insistim, quedem lluny del rècord històric, que està en 33,9 l'abril del 1945 a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre. Això sí, aquesta calor pot tornar momentàniament a mitjans de setmana, sense parlar de calors tan intenses com els últims dies, però sempre ens anaríem movent per sobre de la mitjana climàtica, i això s'està veient que els últims mesos, doncs, ha passat aquí al nostre país.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
De tot plegat, pluja, calor, etc. Escoltem el comentari que hi posa l'editora del 9C i col·laboradora del Món RQ, l'Anna Ballonesta.
Fa setmanes, què dic setmanes? Fa mesos que el 80% de les converses giren al voltant de la sequera. I sí, després de la caminada dels del Versió a Montserrat i malgrat l'intent del senyor Obama de voler-lo robar el protagonisme, per fi les pluges han arribat. Però ai, ja ho diuen que mai plou a gust a tothom, que si la nena ens fa la comunió i millor que plogui a la tarda, que si anem a passar el dia fora i preferim que els ruixats arribin de matinada, els del segon concert del Bruce invocant el que fes falta per deixar-los gaudir de l'espectacle en pau. I és que sí, tots volem una mica de pluja, però que no ens aixafi massa els plans. El problema és que d'aigua n'hauria de caure molta més, que amb això d'aquest cap de setmana, com a molt, una mica de neteja de carrers, però els embassaments seguiran igual de secs. Posant-nos seriosos, el que cada vegada està més clar és que no podem fiar-ho tot a una cosa que no depèn de nosaltres. Fins que no tinguem la màquina de fer ploure, el que sí que es pot controlar és la gestió que fem de l'aigua. I en això, com sempre, ja anem tard.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Encara sobre sequera, el tancament del canal Segarra-Garrigues ha afectat 3.000 agricultors i més de 5.000 hectàrees de terrenys cultivats que poden acabar abandonades. A les comarques de la Noguera, les Garrigues i l'Alt Urgell, molts pagesos ja han donat per perdudes totes les collites de fruits secs i olives. És per això que asseguren que cada cop tenen menys possibilitats de supervivència. La normativa, però, sí que permetrà regar els arbres fruiters a partir de demà, tot i que, evidentment, caldrà que siguin molt curosos amb l'aigua que fan servir. En va parlar al Via Lliure el president de la comunitat de regants del canal, Josep Maria Jové.
Tenim una reserva d'aigua i només podem comptar amb aquesta aigua. I el que hem tingut de fer, doncs, és repartir aquesta aigua per tots els cultius d'una manera racional i cada cultiu aplicant-li la dosis que més l'afavorix per perdre el menys possible. I això, doncs, ens dona com a resultat que l'aigua que tenim no ens dona més que per poder salvar els arbres i encara que això podem garantir.
Jové afegeix que, malgrat que es puguin salvar aquests arbres, és probable que arribin a la tardor en mal estat. Pels pagesos, això suposaria més pèrdues que se sumarien a les collites que ja no s'han pogut salvar i el cost que els ha suposat connectar-se al rec del canal. Bruce Springsteen desafia els fenòmens meteorològics i acomiada Barcelona en un concert per la història a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La primera tempesta que queia a Barcelona en mesos va fer perillar ahir a la tarda un dels concerts més esperats de la temporada. Ara bé, el temps va respectar tothom, tant a Springsteen com a les gairebé 60.000 persones que omplien l'estadi, i poc abans de les 9 va deixar de ploure. Just a temps perquè el boss sortís a l'escenari acompanyat de la seva E Street Band. Ho va fer al ritme d'aquest My Love Will Not Let You Down, que sentim de fons. Un canvi de guió respecte a divendres, quan va començar la nit amb el nou Surrender, un tema que, evidentment, també va sonar ahir. Va ser l'inici l'inici d'una nit on la pluja va passar un segon pla i on el públic va vibrar amb temes com Coming Home o Ramrod, que no van sonar divendres, i Backstreets o Thunder Road, que va cantar tot l'estadi olímpic a l'uníson. Una festa absoluta que va acabar amb una traca final amb temes com Born in the USA o Dancing in the Dark. Bruce Springsteen, el boss, es va acomiadar de Barcelona amb un concert d'alta volada que va seguir des de l'estadi olímpic. Maria Cusó.
Bruce Springsteen va demostrar ahir a la nit que cal molt més que un aiguat per impedir-li pujar un escenari, sobretot si qui l'espera és el públic barceloní. El boss va tornar a l'escenari de l'estadi olímpic amb més energia, més rock, més folk i més rhythm and blues, si és possible, que divendres. El de Nova Jersey va demostrar que ho ha fet un pacte amb el diable o la seva font d'energia és inesgotable i va protagonitzar un concert d'aquells que marquen època. Durant quasi 3 hores va recórrer l'escenari amunt i avall, es va acostar als seus feligresos, va tocar i regalar la seva harmònica i va exercir de director i mestre de cerimònies d'una Eastry Band que va revalidar el seu títol d'una de les millors bandes del món. Jake Clemons, Stephen Van Zandt i companyia van tenir els seus moments de lluïment i van fer vibrar l'estadi olímpic amb les seves jams, que en el cas de Mary's Place, per exemple, van arribar als 10 minuts. El boss va demostrar un cop més la seva predilecció pel públic de Barcelona, amb un somriure sorneguer que se li escapava cada cop que veia com el públic vibrava amb el seu ritme. Bruce Springsteen s'acomiada de Barcelona, però tot sembla indicar que aquest adeu és només un fins aviat.
Un concert que va tornar a tenir presències destacades entre el públic. Si divendres el matrimoni Obama i els Spielberg van ser els convidats de luxe de l'inici de la gira europea del boss, ahir un altre nom propi de Hollywood va estar a Barcelona. Tom Hanks. Maria.
Sí, Tom Hanks i la seva dona, la també actriu Rita Wilson, van ser dos dels convidats d'honor d'aquest segon concert del boss a l'Estadi Olímpic. El matrimoni va seguir pràcticament tota l'actuació des del centre de la pista, en una zona de seguretat habilitada al cor de l'estadi. I quan ja s'acostava al final de la nit, es van traslladar una carpa a tocar de l'escenari, des d'on se'ls va veure gravar imatges amb el mòbil i saludar efusivament al públic de les primeres files, que es van quedar sorpresos en veure'ls. En aquesta ocasió, però, els dos actors no van sortir a l'escenari a cantar, com sí que ho van fer Michelle Obama i Kate Capshaw divendres.
Gràcies, Maria. Un segon concert del Bosch que, com és habitual, va tornar a deixar llargues cues des de primeríssima hora del matí. Els seus seguidors més fidels es van concentrar als voltants de l'estadi olímpic tan aviat com van poder per tenir el millor lloc per veure l'actuació. Una jornada que es preveia tranquil·la va acabar sent una mica més tensa del que és habitual per la pluja. L'aiguat d'ahir al vespre va fer la guitza als assistents que, impacients, esperaven que l'estadi obrís portes. Josep Ferrer.
A les 8 del matí ja es va concentrar gent davant de l'estadi olímpic. Eren els que havien de fitxar per poder entrar a les tres primeres files de la pista. A la 1 del migdia i sota un sol de justícia, les 813 persones que tenien el privilegi d'estar a les primeres files van poder accedir al recinte. Per evitar excessives esperes i alleugerir cues, a primera hora de la tarda es va deixar entrar a les 10.000 primeres persones que feien cua. I just quan anaven a obrir portes per accedir a l'estadi, va començar a ploure. Això va provocar nervis i queixes, però la majoria s'ho van prendre en resignació i confiaven, com així va ser, que la pluja respectaria el concert.
Hem vingut amb el cotxe, hem aparcat, i aleshores, com estava plovent, ens han esperat dintre del cotxe.
A la cua es notava la gent alterada, però bueno, ara suposo que se'ls hi passarà tot.
Si volem veure el concert, doncs és el que toca, no podem parar els núvols. Per a llavors, nunca és un problema la lluvia ni nada.
Jo estic en un concert del bus que havia tres tormentes cruzades a les 9 en punto, però la tormenta.
I mentre la gent accedia al concert, la majoria, jobs, durant uns minuts es va poder veure una imatge bucòlica que feia temps que no es veia a Barcelona. Sol, pluja i l'arc de Sant Martí per damunt de l'estadi olímpic.
Ai, sí. De tot plegat, en parlarem cap un quart de 10 amb Tito Ramoneda, fundador de la promotora The Project, un dels clàssics de l'organització de concerts aquí a la ciutat. Aquí preguntarem què té Barcelona, què ofereix aquesta ciutat perquè artistes, no només com Bruce Springsteen, sinó Coldplay, per partida per 4, Madonna, Harry Styles, Beyoncé, Elton John o Bob Dylan, entre molts d'altres, la triïn per fer-hi els seus concerts. Li preguntarem al Tito Ramoneda. Avui, bona part dels diaris catalans es desfan en elogis cap a la figura de Bruce Springsteen i cap al seu segon i últim concert d'aquesta gira a Barcelona. Ho repassem amb l'Eva Jou.
A La Vanguardia parlen d'un concert històric inoblidable, com tots i cadascun dels que el Bo s'ha protagonitzat a Barcelona. Asseguren que Bruce Springsteen i la E Street Band segueixen en plena forma i ja formen part de les bandes de rock més importants de tots els temps. El periòdico Jordi Bianchotto atribueix la pluja de diumenge a la tarda a Bruce Springsteen. El descriu com un déu de la pluja, un portador de bones noves, entossudit a fer-nos la vida una mica més feliç. I el diari Ara destaquen la veu experienciada del Bo. Apunten que potser ja no té aquella veu jove que es menjava el món, però en canvi expressa molt millor les vulnerabilitats i les tristeses.
I escoltem també el comentari que hi posa una persona que ha vist els dos concerts, tant el de divendres com el d'ahir, el periodista de RAC1, Adrià Santasusagna.
Que no s'espantin els ambulatoris de Catalunya si els propers dies els arriba una allau de persones amb refredats i febre, i més si ho fan amb un somriure d'orella a orella. Són algunes de les 60.000 persones que van gaudir del Bosch a Barcelona aguantant 3 hores sota un diluvi que feia temps que no es veia. Miracles a Lourdes, a la Moreneta i ara a Sant Bruce Springsteen. Barcelona és casa seva, aquí sempre hi tindrà un plat a taula i ho sap perquè la presumeix amb els seus amics. Venen els Obama, els Spielberg i també Tom Hanks, que hi saltava com un nen petit escoltant-lo. Springsteen s'ha coronat a l'Estadi Olímpic. No sé què esmorza, però aquesta energia als 73 anys continua rebentant qualsevol pronòstic de la naturalesa humana. Ahir fins i tot el van veure més roquer que divendres. El millor de tot és que veus que s'ho passa bé i que si vols ser en algun lloc és damunt l'escenari, i esperem que això duri molts anys més. I si aquesta és una gira de comiat encoberta, sempre ens quedarà fer el que diu la cançó amb la cara a tancar els concerts. Et veuré els meus somnis. I'll see you in my dreams, Bruce Springsteen.
Prou bona veu té l'Adrià després de 6 hores de concert aquest cap de setmana. Gràcies, Adrià. Mentrestant, Michelle Obama i els Spielberg continuen rondant per Barcelona, ja sense Barack Obama, que dissabte va marxar a Zuric per fer una conferència. Tots tres van passar ahir pel Museu Picasso. Va ser després que dissabte visitessin l'Abadia de Montserrat, on el prior Bernat Juliol va aprofitar per fer-li una proposta cinematogràfica a Steven Spielberg, tal com va explicar ahir aquí al Via Lliure el director de comunicació de Montserrat, Òscar Verdagí.
No et diu que sí que no, òbviament, però evidentment pren nota, perquè, clar, només que s'agafés la possibilitat de posar al cinema doncs, la vida del pare Bonaventura Obà, una persona que va fer el que va fer en la seva època, realment seria una molt bona cosa per Montserrat, vull dir que pogués venir a fer una pel·lícula, no?
Verdagí descriu el pare Bonaventura Obà com l'Indiana Jones de Montserrat. El monjo va refer el camí de l'Èxode des d'Egipte fins a la Terra Promesa, passant pel Sinaí, i també va seguir les passes de Sant Pau per Turquia, Síria, Grècia i Creta, segons narra el Nou Testament. Un camí en què, per cert, va adquirir nombrosos béns culturals. A les 8:22. Avui es tanca aquest cap de setmana llarg del 1 de maig i s'espera una operació tornada complicada després que a l'operació sortida marxessin de l'àrea metropolitana de Barcelona més vehicles dels previstos, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, caldrà tenir un ull o un i mig posat a les carreteres. Durant la tarda d'ahir, malgrat les pluges, les principals artèries del país no van patir ni aglomeracions ni cues, descartant una operació tornada esglaonada. Trànsit preveu que entre les 12 del migdia i les 12 de la nit tornin a Barcelona a prop de 270.000 vehicles. Però és que entre divendres i dissabte en van sortir quasi 490.000. S'esperen complicacions a les principals vies del país, com la P7, la C31, la C32, la C33 i la C58, sospitosos habituals, entre d'altres. Sapiguem ara quina és la situació del trànsit.
Audi Center Barcelona Sud, Auto Center Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Segons el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències destacables, ni tan sols les retencions habituals, tenint en compte que avui és, com dèiem, festiu, 1 de maig. Sí, com sigui, compte quan sortim a la carretera, perquè aquest cap de setmana llarg ha deixat 4 morts en accidents de trànsit, els dos últims durant la matinada de dissabte a diumenge en un xoc frontal entre dos cotxes a la 2 a Granyanella, a la Segarra. Un dels dos vehicles circulava en contradirecció. En total, ja són 51 les persones que han perdut la vida a Catalunya en accidents de trànsit des que va començar l'any. Per cert, encara sobre mobilitat, avui entren en vigor els abonaments gratuïts de Renfe pel segon quadrimestre de l'any. Seran vàlids fins al 31 d'agost per trens de rodalies i mitjana distància. Per adquirir l'abonament, cal dipositar una fiança de 10 euros en el cas de rodalies o una de 20 en el cas dels trens de mitjana distància. L'import es retornarà un cop s'hagi acabat el termini, sempre que s'hagin complert les condicions d'ús, tal com s'ha fet en els primers mesos.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
I atenció a això, perquè els llibres més venuts per Sant Jordi no són el que els que ens van dir que eren. Us ho expliquem. Segons les dades de venda recollides per LibriRed, que és la plataforma per controlar les vendes de llibres a l'Estat i que van crear la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, la Cambra del Llibre de Catalunya i el Govern espanyol, els llibres de ficció més, el llibre de ficció més venut va ser 32 de març, de Xavier Bosch, i el llibre de no ficció més venut va ser de La Sabana a Mart, de Xavier Salai Martín. També ho acrediten les dades de la consultora GFK, que ofereix a les editorials dades fiables de vendes de tots els llibres, a més de les parades al carrer. En canvi, la llista del Gremi de Llibreters, que es va fer pública el mateix dia de Sant Jordi, donava, recordem-ho, com a guanyadors a Gemma Ruiz, en ficció, i a La Sotana, en no ficció. Segons les dades de GFK, 32 de març, de Xavier Bosch, va ser el llibre més venut de tot Sant Jordi, amb 13.300.000 exemplars. Són gairebé 500 més que la segona novel·la a la categoria de ficció, que és Les nostres mares, de Gemma Ruiz. Pel que fa a la no ficció, les xifres de GFK encara criden més l'atenció perquè deixen el llibre de La Sotana, el guanyador, segons el Premi dels Llibreters, en tercera posició, amb una mica més de 7.500 exemplars venuts. En la segona plaça hi situa Crims, Pecats capitals, de Carles Porta, superant els 10.600. I el número 1 de la categoria hi ha Xavier Salai Martín. L'economista és l'únic de no ficció que va vendre més d'11.100 exemplars. Són 3.600 llibres més que La Sotana. La Generalitat repetirà alguns exàmens de les macrooperacions que es van fer a Catalunya dissabte. Van ser unes proves caòtiques amb més de 13.000 aspirants i amb problemes de tota mena en diferents punts del país. Va ser un autèntic caos. Les proves es van fer de manera descentralitzada a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. En molts casos van començar tard, sense descans entre prova i prova, amb aules plenes de gom a gom i sense garantir l'anonimat dels opositors. Fins i tot es va haver d'ajornar una prova després que els aspirants esperessin els exàmens durant, atenció, 7 hores. 7 hores. Doncs bé, tal com us avançava ahir RAC1, algunes d'aquestes proves, aquelles en què hi va haver les incidències més greus, es repetiran abans de l'estiu. És el compromís del govern amb els sindicats després que ahir es reunissin d'urgència. De tot plegat, la Generalitat en culpa l'empresa encarregada d'organitzar les proves. És una consultora de recursos humans que es diu Cegos i que per aquests processos pretén facturar 1,5 milions d'euros. Ahir, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, advertia que no els tremolarà el pols a l'hora d'emprendre accions contra aquesta empresa.
El que estem analitzant són els incompliments contractuals, que són diversos. És un incompliment flagrant de la contractació que vàrem realitzar, que és una contractació important, des d'un punt de vista que les persones que estaven a l'aula no estaven prou formades, des d'un punt de vista de que hi va haver incidències a l'aula que no es poden tolerar. No assumirem el cost d'aquesta contractació, hem de veure en quins termes. Per tant, no serà aquesta empresa la que faci els nous exàmens.
Vilagrà més té previst compareixer al Parlament per donar explicacions. A partir de la setmana que ve, el govern obrirà una bústia per recollir totes les incidències dels afectats. Serà un racó de reclamacions que es posarà a disposició dels opositors abans del 14 de maig. Per tant, la setmana que ve no l'altra. La coordinadora general del sindicat IAC-CATAC, Assumpta Barberns, i el coordinador de l'àrea pública de Comissions Obreres, Manuel Pulidor, han explicat a RAC1 en quins casos es podran repetir aquestes proves.
Possibilitat que s'hagin filtrat preguntes a persones opositores que encara no havien realitzat les proves, que no es garanteix l'anonimat amb la correcció d'examen.
I després s'ha d'analitzar de forma conjunta què és el que ha passat i en funció d'aquest anàlisi pot implicar que alguns processos s'hagin de repetir.
Demà passat de la Generalitat i els sindicats es tornaran a reunir per continuar avançant en el calendari. I, per cert, Educació confirma que el nivell C2 de català serà obligatori per tots els nous docents a partir del 2025. És una informació que publica avui El País, tot i que actualment el C2 és un mèrit que dona punts als docents a les oposicions. D'aquí a dos cursos serà una exigència per tots els nous mestres. Tot i això, el departament encara no detalla quan serà obligat per l'actual professorat. Fonts d'educació expliquen que la data es concretarà en un nou decret que estan preparant en aquests moments. Encara relacionat amb el català, la Moncloa veta la proposta del govern balear de retirar la condició que els funcionaris, aquells interins que un cop superades les proves no acreditin el nivell de català en 2 anys. El govern de Pedro Sánchez tenia dubtes que aquesta normativa fos constitucional i per això va obrir negociacions amb l'executiu de les Illes. Finalment, l'acord garanteix la plaça de funcionaris a aquells que no acreditin un nivell de català. Ara bé, sí que dona marge al govern per moure'ls de destí. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina per 8a vegada a la seva història, la 4ª consecutiva. 3 dies després de classificar-se per la final de la Champions i a falta de 5 partits encara per acabar la Lliga, les blaugranes havien de guanyar l'Sporting de Huelva per ser matemàticament campiones i no van fallar. 3-0, amb gols de Laia Codina, Jana i Oshoala. Però el gran nom propi del dia va ser, sense cap mena de dubte, el d'Alexia Putellas, la millor jugadora del món, que va tornar a jugar després de 10 mesos lesionada. Primers minuts d'aquesta temporada per la capitana, que va tornar per aixecar el títol, Gerard Ballera.
Alexia va ser la gran protagonista de la festa, el públic es va posar dempeus en el moment del seu retorn i va ser ella mateixa com a capitana qui va aixecar la copa. Li va oferir, per cert, el president de la Federació, Luis Rubiales. A la gespa les companyes la van mantejar i en el discurs cap a l'afició es va emocionar i molt, tot i que encara va tenir temps de convidar tothom a la final de la Champions.
Heu aconseguit que podem guanyar aquest títol. Ara, totes les energies ja sabeu on estan. Ens veiem tots a Eindhoven.
Ho va fer Alexia i ho va fer també l'entrenador Jonathan Giraldez, a qui també va mantejar al final del partit.
Sabeu que esteu convidats i convidades. Tenim una cita pendent, molt important. Tenim moltes ganes de portar la Champions cap a casa. Visca el Barça!
La celebració a l'estadi va acabar amb una rutllant al mig del camp i a ritme de Coldplay, com en els vells temps del primer equip masculí. La festa, però, ha continuat fins a la matinada amb un sopar a Castelldefels.
El títol del Barça, el segon de la temporada després de la Supercopa, és protagonista avui a la premsa esportiva de casa nostra. N'informa Oriol Jové.
La subdirectora de Mundo Deportivo, Cristina Cubero, escriu que l'entrada al camp d'Alexia va provocar una alegria col·lectiva i aquell pessigolleig que recorre el cos quan saps que tot anirà bé. En un cap de setmana en què Bruce Springsteen ha aconseguit apujar l'autoestima de Barcelona, diu que algú li hauria de dir a De Bos que guardi l'harmònica per la dona que fa vibrar d'emoció i alegria. Mentrestant, a l'esport, Lluís Mascaró diu que les blaugranes continuen sent l'orgull de tots els culers, el millor equip del món que va més enllà de l'aspecte esportiu. Aquest Barça, diu, és un fenomen social que bat rècords i que conforma una manera d'entendre el món.
Ha estat una lliga perfecta pel Barça, que no ha deixat escapar cap punt. Atenció als números. 26 victòries en 26 jornades. En falten 4 encara. 108 gols a favor i només 5 en contra. 108 gols a favor i en falten 4 de partits. Són de mitjana 4 gols a favor per partit i cap en contra. I ara tots els esforços de l'equip se centren ja amb la Lliga sentenciada i el Cerro en la final de la Champions del 3 de juny a Eindhoven. Avui el Barça sabrà precisament el seu rival. Serà o bé l'Arsenal o bé el Wolfsburg. Després del 2-2 de l'anada alemanya, avui es juga el partit de tornada a Londres a 6:45 de la tarda amb totes les entrades venudes a l'Emirates, que tindrà més de 60.000 espectadors seguint aquesta tornada de les semifinals de la Champions femenina. Escoltem el comentari que signa la narradora del Barça femení, Juga RAC1, Laia Coll.
299 dies després ha reaparegut Alexia, en el moment oportú per aixecar una nova lliga. 299 dies després celebrem, per fi, poder tornar a gaudir de la millor futbolista del món. Però 299 dies després tot continua pràcticament igual, pel bo i pel dolent. El Barça continua sent el líder indiscutible i ho és no només pel decret del seu pressupost, sinó per una mentalitat guanyadora, inconformista, que posa el com per davant del què. 299 dies després hi ha més aficionats al futbol femení. Dic jo que una cosa tan bàsica i inexistent fa 299 dies com emetre els partits per televisió hi haurà influït. Gràcies per això, però 299 dies després i s'ha de continuar aixecant la veu, la primera lliga professional de professional només en té la catalogació, perquè 299 dies després les carreres diferències en condicions, instal·lacions, recursos i drets de les futbolistes continuen existent, perquè 299 dies després, les institucions, el govern, la Lliga, la Federació, només volen aparèixer a la fotografia, com ahir Rubiales, que aquest cop, això sí, s'ha dignat a entregar la Copa a les campiones.
I a la Lliga masculina, l'Espanyol continua en vida després de guanyar el Getafe per 1-0. Un penal de Joselu va donar-li els 3 primers punts des de l'arribada de Luis García a la banqueta i manté l'esperança de l'equip de salvar-se. Victòria vital ahir de l'Espanyol. A falta que juguin 6 jornades, l'Espanyol és 18è a 2 punts del València, que ara mateix seria el primer equip que se salvaria i no baixaria a segona divisió. Joan Camí.
L'Espanyol havia de guanyar i ho va fer, i no només això, sinó que va fer un dels millors partits de la temporada en un dels moments més crítics de la temporada. Va generar futbol, ocasions de gol i seqüències que feien molt temps que no es veien a Cornellà al Prat. La permanència continua sent molt complicada, però si l'ha de lluitar, que sigui d'aquesta manera. 14è gol de Joselu i barrera dels 30 punts superada. Luis García, el tècnic blanc i blau, creu que aquest és el camí a seguir.
Tenemos que seguir mejorando a través de esta idea. Ver que es posible que este club y este equipo es capaz de desarrollarla y mejorar y evolucionar sobre ello. Evidentemente, cuando ganas, todo es mucho más sencillo, pero yo soy un loco de esto y creo igualmente, aunque las cosas no vayan saliendo, que es posible y estoy convencido de que este equipo debe jugar de esta manera.
L'Espanyol tanca la jornada a 2 punts de la permanència quan encara falten 18 per jugar-se. El calendari és exigent, molt exigent, però després d'una victòria tot es veu amb més optimisme.
El proper partit de l'Espanyol és dijous al camp del Sevilla, que és on avui juga el Girona, el partit que tancarà la jornada 32 a partir de les 9 de la nit. Després d'escombrar el Madrid i amb la possibilitat de quedar-se només a 5 punts d'Europa, l'entrenador del Girona, Mitchell, ha volgut rebaixar una miqueta l'eufòria.
Ja està. Pensar en darrere sempre no és bo. És un pas endavant. El club ho mereix, els jugadors també, però hem de continuar. La Liga continua, són 7 partits més i necessitem fer les coses perfectes per guanyar i arribar al 53.
El Girona té la baixa d'Estuani per molèsties a la cuixa dreta, a banda del sancionat Arnau i els també lesionats Iangel Borja i Toni Villa. La jornada acabarà amb el Barça líder després de la golejada de dissabte per 4-0 contra el Betis, que fa que els blaugranes mantinguin els 11 punts d'avantatge sobre el Madrid. Demà mateix comença ja la jornada 33, amb el Barça rebent l'Osasuna 8:15 al Camp Nou i el Madrid visitant la Reial Societat a les 10. Si els blancs perdessin i el Barça guanyés, els blaugranes tindrien la primera oportunitat de ser campions el següent partit, diumenge, dia 14, a Cornellà al Prat, al camp de l'Espanyol. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista del diari AS i col·laborador del món, RQ, Santi Jiménez.
Va guanyar el Barça al Betis de l'Ingeniero i la Lliga està a tocar. Pellegrini no va saber com arreglar quedar-se amb nous jugadors i va palmar de manera clara. Però la cosa és que va debutar Lamine Yamal, un debut històric que es va perdre a Bruce Springsteen, que estava convidat al partit, però que la porta, que té solucions per tot, va compensar incorporant Manel Fuentes a la llotja. I és que tenim palanques per tot. I parlant de Yamal, és un cadet de 15 anys al qual se li ha de fer senyals de carinyo. Nascut a Esplugues, aquest supertalent del futbol té un entorn, per dir-ho fàcil, complicat. El seu pare se l'ha vist a la Ciutat Esportiva amb una samarreta del Madrid i ha anat, que jo tingui confirmat, 2 cops a la llotja del Bernabéu, convidat per Florentino Pérez. A més, ha fitxat per Jorge Méndez i ara negocia renovació. Fer-lo debutar era una qüestió d'estat. La Lliga és qüestió de temps.
Lamine Yamal es va convertir, recordem, en el jugador més jove en debutar amb el Barça a la Lliga en tota la història, amb només 15 anys i 9 mesos, i és el 6è més jove de tota la història que juga un partit oficial. És el 6è més jove de tota la història que juga un partit oficial de Blaugrana. Per cert, que durant el partit contra el Betis, uns lladres van entrar a casa del central blaugrana Jules Koundé a Sitges. El francès se'n va donar un cop va arribar després de jugar i de seguida va avisar la policia. No és la primera vegada que roben a un futbolista blaugrana. Fa uns mesos li va passar a Aubameyang, però en aquest cas l'ara jugador del Chelsea estava dins de casa seva i va ser agredit, aquell cas que va portar tanta volada per com va ser d'agressius aquells fets. I mentre el Barça compta els dies per ser campió, a Itàlia el Nàpols ho tenia tot a punt per aixecar el títol després de 33 anys d'haver-ho fet per última vegada, quan l'equip encara hi jugava Maradona, però es va quedar amb la mel als llavis. El Nàpols havia de guanyar a casa la Salernitana i es va avançar al minut 62, però a 4 del final es va trobar amb un gol en contra que va obligar els locals a ajornar una celebració que prometia ser històrica. El Nàpols pot ser campió sense jugar dimecres si la Lazio no guanya. Si no, ho podria ser també dijous amb un empat al camp de l'Udinese. 8:39, de seguida tornem amb més històries. Us actualitzarem les informacions sobre l'accident entre els dos ultralleugers d'ahir a Mollà. Us donarem una dada com a mínim sorprenent sobre el consum de televisió a l'Estat, i parlarem de Paraguai, l'Estat Islàmic, i actualitzarem aquesta ràbia que ha durat tot el cap de setmana a Bèlgica. Fins ara.
Fantàstic és conquistar el cim d'una muntanya.
Fantàstic és arribar sense conèixer ningú i sortir amb les millors amistats.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'Estiu és teu, les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xanescat.gencat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Un híbrid. No, un elèctric. No, un de gasolina.
Carinyo, desperta't.
Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
Doncs vés-te'n a Kia, perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
Si no n'hi ha un concessionari Kia, és que no existeix. Vine a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 104 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super
Bikes. Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit. Perquè Astenolit amb només una presa al dia, ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
10.396, 10396, de la sèrie 53053.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un soldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
17 minuts i les 9, el Via Lliure de RAC1, en Xavi Bundó, continua destapant casos de suplantació d'identitat. Ahir, 3 més. Per exemple, el de l'Alba, a qui van estirar la bossa de mà a Castelldefels, i 3 mesos després va descobrir que tenia un contracte en un supermercat i que era parella, de fet, d'un desconegut. Ara lamenta les enormes dificultats i el cost per fer marxa enrere.
Això he d'anar a un altre notari per desfer la parella estable.
Ah, tu has de pagar això... un altre notari ara per desfer-ho.
Això mateix. He de tornar a pagar jo per desfer una cosa que jo no he fet. Sí, sí, aquesta incongruència està. Em vull casar amb la meva parella, però fins que no les faci tot això no puc.
És que, clar...
No ho puc creure. No, és que,
Alba, disculpa, però esteu ajornant el casament perquè estàs pendent d'això?
Sí.
En el cas de la Carme i la Salut, l'estafa no va començar amb un robatori físic i ara desconfien de totes les gestions a internet.
No em van robar el DNI. El que em va passar, vam descobrir mitjançant els advocats que vaig tenir, que era o bé una fotocòpia o un escaneig del DNI. I la sensació que tinc una mica com de després traumàtics o de fatal dit així, però vull dir que realment miro els SMS, miro els mails, no em refio de res del que faig quan faig coses online. O sigui, m'ha fet com una por.
Són tres casos que serveixen per il·lustrar la dada que ahir també avançava el Via Lliure. Atenció, cada dia es denuncien a Catalunya una setantena de suplantacions d'identitat. 70 al dia. 70. Una bestiesa. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, l'any passat se'n van registrar un total de 24.000, un 23% més que el 2021. La policia assegura que el fenomen va a l'alça i que darrere d'aquest tipus de delictes hi ha majoritàriament grups organitzats amb coneixements informàtics. Les víctimes, en canvi, tenen un perfil més divers. La policia recomana prevenir i alertar a la mínima sospita de suplantació. Per lluitar-hi, han potenciat grups d'investigació i crearan diverses estructures dins del cos per tractar aquest problema. I precisament, parlant encara sobre seguretat, Barcelona té un servei insuficient de videovigilància policial al carrer. Segons escriu Maica Navarro al Viure de La Vanguardia, mentre que a Niça, per exemple, hi ha 3.500 càmeres de videovigilància al carrer, Barcelona només en té 117. 3.500 a Niça, 117 a Barcelona. El cas de Niça, però, no és aïllat. París, Londres o qualsevol gran ciutat europea tenen una xifra similar o superior, fins i tot, de càmeres a la via pública. Aquest desequilibri s'explica perquè a Barcelona i a tot Catalunya els requisits per instal·lar càmeres són molt més restrictius i necessiten un informe policial que les avali. L'Astral, el vaixell de rescat d'Open Arms, fa 4 dies que està retingut a Lampedusa, Itàlia. El govern de Giorgia Meloni no permet que es torni a posar en marxa per reprendre la seva missió de rescat al Mediterrani central. Divendres, l'embarcació de l'ONG va haver de fondejar el port de Lampedusa per desembarcar el cadàver d'una persona que van recuperar la deriva i ara la Guàrdia Costanera italiana no els autoritza a salpar. La cap d'aquesta missió, Esther Camps, explica que estan esperant aturats a l'entrada del port sense saber ben bé per què.
No podem ni entrar ni sortir de port, bàsicament, i les autoritats, totes a les que contactem o anem a visitar, ens diuen que hem d'esperar. Però tampoc ens saben dir exactament a què.
Durant el temps que l'Astral ha estat retingut, hi ha hagut avistaments d'embarcacions en perill i s'ha activat la Guàrdia Costanera diverses vegades. A més, les autoritats només estan bloquejant un vaixell, el d'Open Arms, ja que hi ha altres ONGs que sí que han pogut treure les seves embarcacions de port. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident entre dos ultralleugers ahir a Mollà, que ha deixat 4 víctimes mortals. Segons les primeres investigacions, els dos aparells haurien xocat a l'aire en ple vol. Els morts són dos instructors i dos alumnes. Va passar ahir a mig matí i l'alerta la va donar en Joan, un veí de la zona que va veure caure un dels aparells i l'incendi posterior en una zona boscosa. Ho explicava l'Agència Catalana de Notícies.
Hem vist l'ultralleuger aquest com voltava i tot plat ha caigut. He anat cap allà i ja han vingut els Mossos i l'ambulància i els bombers darrere nostre. És allò, una columna de fum, sencer, tot allò.
L'altre ultralleuger va aparèixer a uns 300 metres i el van localitzar 4 hores després de trobar el primer perquè estava tapat per l'orografia. Aquest no és el primer accident mortal que registra aquest aeròdrom de Mollà. Segons recull avui el Periódico, el juliol passat un pilot va morir quan va perdre el control intentant aterrar després de només 20 minuts de vol. La nau es va acabar estavellant i explotant, provocant la mort de l'únic ocupant de l'avioneta. Tot i que ja faci 10 mesos d'aquest accident mortal, encara se'n desconeixen els motius. En plana de successos, encara un home de 52 anys va morir ahir en un accident de muntanya a Espot, al Pallars Sobirà. La seva acompanyant, una dona de 56 anys, va quedar ferida greu. L'accident va passar mentre feien una travessa. La parella va relliscar en una placa de gel a la zona del pic de Peguera. Ahir també van trobar morta una dona que va desaparèixer fa 10 dies a Calella, al Maresme. Els equips d'emergències la van localitzar en un barranc del municipi. I alerta a la dada que llegim avui a El Diario Punes. A més de la meitat de la població espanyola, més de la meitat, els falten com a mínim 10 dents. només un 45% dels ciutadans de tot l'estat tenen 21 peces o més, que és el mínim necessari per poder menjar i parlar sense dificultats ni pròtesis dentals. Ho diu el Consell General de Dentistes, que lamenta que no hi hagi una cultura de la salut bucodental i que la gent només vagi a l'odontòleg quan té dolor. Ara bé, el diari japonès recorda que a Espanya el ciutadà mitjà va menys d'un cop a l'any al dentista perquè no s'ho pot permetre econòmicament. Aquesta dada, a més de la meitat de la població, com a mínim, els falten com a mínim 10 dents. Només un 45% dels ciutadans de tot l'estat tenen totes les peces per tenir una boca sense no tenir dificultats per menjar i parlar. Encara en plana sanitària, la incontinència urinària és un dels problemes de salut més comuns que tenen les dones, sobretot les que han tingut fills, i tot i això continua sent un dels més invisibilitzats. Una de cada quatre dones té o tindrà problemes d'incontinència, una patologia que s'accentua amb l'edat. Segons ha pogut saber RAC1, a Catalunya hi ha quasi 370.000 persones que tenen aquest problema i un 75% són dones. Tot i aquestes xifres d'afectats, les llistes d'espera per accedir a teràpies rehabilitadores van des dels 6 mesos fins als 2 anys. Un problema greu que, segons els experts, es deu a múltiples factors. Víctor Colell.
El fet que les llistes d'espera puguin arribar als 24 mesos dificulta i molt la vida dels pacients. Segons el president de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, Oriol Porta, si es tractés d'una patologia que afecta principalment els homes, s'hi destinarien molts més recursos, ho ha dit a RAC1.
No s'han destinat els esforços necessaris per poder tractar correctament aquesta condició. Jo sempre he dit que si això hagués afectat els homes i els homes en una reunió d'executius després de fer un estornut els hi sortís un atac al pantaló, s'haurien dedicat més esforços.
D'altra banda, els professionals també creuen que es tracta d'una patologia tabú que sovint no es tracta com cal per vergonya a comunicar-la. N'ha parlat a RAC1 la coordinadora del Servei de Fisioteràpia del Sol Pelvià de l'Hospital General de Catalunya, Ariadna Doporto.
És un tema molt tabú, en part perquè s'ha normalitzat, bueno, és normal que tingui incontinència perquè tinc fills i la meva mare ho ha patit i la meva àvia ho ha patit i les meves amigues també, llavors s'ha normalitzat molt.
Els experts coincideixen que la incontinència urinària pateix un infrafinançament crònic.
9 minuts i les 9 acabem de saber. Un tiroteig a Sant Hipòlit de Voltregà aquesta matinada ha deixat un mort i un ferit. Segons ha avançat Anna Ponsí, el mort és un jove de 15 anys que ha rebut dos trets enmig del carrer. Això arran d'una baralla entre víctima, agressor i una tercera persona que seria una noia. L'autor dels trets, segons Ponsí, està ferit a la cara i ha fugit pel bosc. Els Mossos d'Esquadra han activat el grup especial d'intervenció, el GI, l'helicòpter i la unitat de drons per trobar-lo i detenir-lo. A pujar salaris. És la principal reivindicació dels treballadors en aquest 1 de maig. Els principals sindicats a Catalunya han convocat manifestacions arreu del territori, com és habitual. Una de les grans serà la que UGT i Comissions Obreres han convocat per les 12 del migdia al centre de Barcelona. Sortirà de Ronda de Sant Pere amb Pau Claris i baixarà per Via Laietana. La manifestació de Tarragona també sortirà a les 12 de l'Imperi al Tàrraco, la de Girona a la mateixa hora des de la plaça de la Independència i la de Lleida també a les 12 des de la plaça del Treball. Els sindicats avisen que després d'aquest 1 de maig intensificaran fins on calgui el conflicte per exigir la pujada dels sous. Montse Martí.
En el manifest del 1 de maig, els sindicats asseguren que no pararan fins que els treballadors recuperin el poder adquisitiu. Asseguren que el bloqueig per part de la CEO de les taules de negociació és una estratègia miop i avisen que pot trencar la pau social. Coincidint amb el 1 de maig, Intermón Oxfam publica avui també un informe sobre salaris. El coordinador de l'estudi, Íñigo Macías, explica a RAC1 que els treballadors espanyols han perdut de mitjana 1.523 euros de poder adquisitiu aquest 2022 i demana repensar les mesures per abaixar la inflació.
Per aplacar aquesta inflació, el que veiem és aquesta pujada de tipus, no? Perquè ens diuen que quan pugen els tipus d'interès consumim menys i llavors no fem aquesta pressió en els preus, no? I el que proposem és que ens focalitzem també una mica en la part dels ingressos, no? Que avancem en un sistema impositiu que sigui més progressiu.
Intermón Oxfam assegura que una persona treballadora a Espanya necessita treballar més de 147 anys per cobrar el sou anual mitjà d'un conseller executiu de l'IBEX 35.
I mentrestant, a França es prepara per una nova jornada de mobilització mobilitzacions contra la reforma de les pensions, els sindicats volen aprofitar l'1 de maig per tornar a enviar un missatge contundent al govern d'Emmanuel Macron per deixar clar que les protestes continuen, tot i que el Consell Constitucional avalés l'augment de l'edat de jubilació fins als 64 anys. Hi ha convocades 300 manifestacions a tot el país i es desplegarà un gran dispositiu policial amb 12.000 agents. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
El d'avui no serà un primer de maig com els altres. Els sindicats esperen una mobilització històrica amb prop d'un milió de persones al carrer a tot el país. A diferència de les manifestacions d'altres anys, per l'1 de maig, avui tots els sindicats desfilaran rere d'una mateixa pancarta. És una mostra de la unitat que volen exhibir davant del govern, i és que avui la protesta torna a ser contra la reforma de les pensions. Els sindicats no es resignen, tot i l'aval constitucional al text que entrarà en vigor al setembre. La mobilització d'avui, però, podria ser un punt d'inflexió a la crisi social provocada per la reforma de les pensions. Està previst que la primera ministra, Elisabeth Borne, convidi els sindicats a una reunió per rellançar el diàleg social, i ara sí, sembla que estan disposats a seure a la taula, almenys el sindicat majoritari. A la nova mobilització s'hi suma la vaga d'alguns sectors del transport avui. Els més afectats seran els aeroports, amb al voltant d'un terç dels vols anul·lats.
Gràcies, Laia. Les ciutats franceses viuran un 1 de maig completament oposat a les cubanes. Els actes pel Dia Internacional dels Treballadors han quedat ajornats fins al dia 5 a tota l'illa. El motiu? Les fortes tempestes i les ratxes de vent que des d'ahir estan descarregant a l'oest de Cuba i estan deixant molts carrers inundats. Tot i això, el govern de l'Havana ja havia succès prèviament la tradicional desfilada de l'1 de maig a la plaça de la Revolució. Ara bé, ho havia fet per una altra causa: la crisi de combustible que fa setmanes que viu el país. És la primera vegada des de la Revolució del 59 que la gran commemoració es cancel·la per motius econòmics. La companyia aèria Norwegian reobre avui la seva base a Barcelona. Ho fa amb 8 destinacions i amb 65 persones en plantilla. L'aerolínia tindrà 2 avions Boeing 737 a l'aeroport del Prat amb les seves respectives tripulacions i unirà Barcelona amb Noruega, Dinamarca, Suècia i Finlàndia. Els vols operaran entre l'1 de maig i el 31 d'octubre. Norwegian va tancar la seva seu al Prat l'any 2020 en plena pandèmia per problemes econòmics. La Moncloa alerta d'un increment de les campanyes de desinformació per part del Kremlin. L'últim exemple d'aquesta desinformació és un tuit de l'ambaixada russa que insinuava que hi ha tropes espanyoles a Ucraïna. Això passava tot just la setmana passada. Espanya viu aquest increment amb especial preocupació perquè aquest any 2023 hi ha dos moments crítics per a la seguretat pública del país: les eleccions del proper 28 de maig, les generals de finals de maig o la pròxima presidència espanyola de la Unió Europea. És per això que el ministre de l'Interior ja està redoblant els esforços per prevenir-ho. Durant l'últim any, Europa ha patit més de 600 atacs per intoxicar l'opinió pública. Mentrestant, la Junta Electoral de Barcelona ha obligat el PDeCAT a cedir el 50% dels seus drets electorals a Junts per Catalunya en aquelles localitats on es presenten tots dos partits. A la resolució, a la qual hi ha tingut accés l'agència EFE, s'estipula que en aquells municipis on només es presenti una de les dues formacions, aquesta tindrà el 100% dels vots electorals, sigui Junts o sigui el PDeCAT. I els votants de De Colau, en cas que s'hagi de fer un pacte, prefereixen fer-lo amb Esquerra Republicana que no pas amb el PSC. Ho diu una enquesta del diari Ara. En canvi, els votants del PSC no tenen dubtes i aposten clarament per reeditar el govern de coalició amb els comuns. A més, segons el mateix sondeig, ni els votants socialistes ni els de Junts els entusiasma la sociovergència, que és la tercera opció que triarien en cas de tenir la necessitat de pactar un govern. En un 28M que no tindrà cap emoció en més d'un centenar de municipis, perquè només s'hi ha presentat una única llista. Per tant, en aquestes poblacions no hi ha discussió sobre qui governarà l'Ajuntament els propers 4 anys. En aquest sentit, Esquerra Republicana és qui ja surt amb més alcaldies al sac, amb més d'una cinquantena, seguida de Junts per Catalunya amb una trentena. El municipi més gran, amb una sola papereta, és Sant Pere de Torelló, a Osona, que té 2.500 habitants. En plana internacional, en 3 minuts i seran les 9, el Paraguai ja té nou president. Es tracta de Santiago Peña, del Partido Colorado, que s'ha imposat al seu opositor, el liberal Efraín Alegre, amb gairebé un 43% dels vots a les eleccions d'aquest diumenge. La jornada ha estat rodona pel partit del govern, ja que, a més, ha aconseguit la majoria al Senat i, d'aquesta manera, consolida l'hegemonia al país. Corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez.
Tot i que els sondejos pronosticaven un intens frec a frec entre Santiago Peña i Efraín Alegre, finalment el candidat oficialista del Partido Colorado ha arrasat i li ha tret més de 15 punts al seu rival. Una de les claus ha estat la irrupció del candidat d'extrema dreta Payo Cubas, una barreja de Jair Bolsonaro i Donald Trump, que ha obtingut gairebé el 23% dels vots i ha impedit a Alegre disputar-li la victòria a Peña. Santiago Peña, de 44 anys i exministre d'Hisenda, ha afirmat en el seu primer discurs com a president electe que buscarà reconciliar el país.
Hoy no estamos celebrando un triunfo personal. Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no són el camí.
Una de les incògnites del nou govern serà si continua donant suport a Taiwan o cedeix a les pressions de Xina. El Paraguai és el país més gran i més poblat dels 13 que hi ha al món actualment que reconeixen Taiwan com a país i que, per tant, no tenen relació amb Xina. La victòria de Santiago Peña confirma l'impressionant hegemonia que té el dretà Partido Colorado al Paraguai, que completarà 80 anys governant el país entre democràcia i dictadura amb una única derrota electoral, la que va patir el 2008 en la victòria de l'exbisbe Fernando Lugo, que va acabar destituït pel Congrés abans d'acabar el seu mandat.
4 punts més a nivell internacional. Les autoritats ucraïneses han activat aquesta matinada una alerta aèria generalitzada per l'amenaça d'atacs russos a diversos punts del país. L'alarma ha sonat a regions com Kherson, Odessa o Donetsk. Els militars de Kiev també l'han emès per atacs amb míssils i han demanat a la població que es quedin en refugis fins que s'acabi. Les autoritats han informat que, de moment, la defensa aèria ha destruït tots els míssils enemics i no hi ha hagut cap baixa ni destrucció d'infraestructures. A Kènia, la policia ja ha trobat 103 cadàvers de persones que han mort de gana per conèixer a Jesús. Aquesta història de la secta, les víctimes formaven part de...